Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Efecte dòmino amb conseqüències nefastes per l'economia catalana i no només d'aquí, de les incidències detectades a les infraestructures ferroviàries durant els últims 15 dies. Avui ens volem fixar en com això afecta les connexions pel transport de mercaderies entre Catalunya i la resta d'Europa, és a dir, el trànsit ferroviari que creua els Pirineus. Les xifres ho expliquen tot. Si habitualment cada dia per aquí passaven entre 6 i 10 trens, ara n'hi passen 2 o 1 o fins i tot cap. Els trens no poden arribar a la frontera per una incidència concreta, que és la del túnel de Rubí, que ara està tallat. És un dels passos del corredor mediterrani per on passa l'R8 de Rodalies, també, però que fan servir els trens d'ample europeu que surten del port de Barcelona en direcció a Europa. L'empresa que gestiona el pas transfronterer, la línia entre Figueres i Perpinyà pel Pertús, demana més resiliència.
Supervisar constantment les infraestructures també significa tenir alternatives de passo.
Perquè ja avisa que aquestes incidències seran cada vegada més freqüents pels efectes del canvi climàtic. Avui ho podem quantificar. Les pluges de l'últim mes han provocat un centenar d'esllavissades més, segons les dades recopilades per l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
Només en un mes gairebé hem fet una tercera part de totes les que es van tenir l'any passat. Gairebé multiplica per 4 el que és un període de normalitat de pluges.
Catalunya al dia.
Això en un dia en què, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Tenim males notícies per un dels sectors clau de l'economia catalana. Cau el consum de vi a Catalunya. En 5 anys s'han venut un 60% menys d'ampolles.
I a més també hi ha un canvi de tendència. Els joves prefereixen el vi blanc, que està destronant el negre.
Tot i que el vi no sigui una beguda molt alcohòlica, està bastant demonitzada i després hem anat cap a treballar amb productes amb més valor afegit, més cars.
Després analitzarem el perquè de tot plegat, perquè ara es pren menys alcohol, sobretot vi negre. La plataforma cabassers.org, d'altra banda, ha denunciat als governs català i espanyol, a les Nacions Unides, també a la Unió Europea, per mantenir la toponímia franquista d'aquest i d'altres pobles catalans.
No és admissible que en democràcia es mantinguin els efectes administratius d'una dictadura, tot i que l'Estat té legislació des del 2022, que és la Llei de Memòria Democràtica.
Cabassers, el Priorat, no és l'únic municipi que encara té el nom mal escrit. També els passa a Campmany i Lledó, a l'Alt Empordà, i a Rialp, al Pallars Sobirà.
I a Planoles, al Ripollès, un poble petit amb molt poc comerç, tenen un altre problema. Corren el risc de quedar-se sense forn de pa.
Els propietaris es jubilen. Hi ha candidats per agafar-los al relleu, però el que no troben és lloc on viure. La paradoxa és que a Planoles hi ha un edifici propietat del govern espanyol amb 12 pisos buits.
I portem 6 anys i mig a veure si aquest tema es desbloqueja. Però no hi ha manera. Amb la crisi habitacional actual que hi ha a Catalunya, aquí tenim 12 vivendes públiques tancades, doncs no ho entens.
Intentarem entendre què carai passa aquí, perquè una administració actualment es pot permetre el despropòsit de tenir 12 pisos buits en un poble de menys de 300 habitants, que a més té 6 pisos més, buits també, que són de la Sareb, el banc dolent creat durant la crisi immobiliària. Doncs fixem-nos també en les carreteres. Com tenim el trànsit a aquesta hora? Equip Viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs els únics punts amb retenció o intensitat ara mateix els tenim a les vies alternatives. Al tall de l'AP7 a Martorell, a l'A2 a Sant Joan d'Espí cap a la C32, que recordem que continua sent gratuïta només en sentit sud. A la C32, al punt de Viladecans, B24 a Vallirana, on s'està regulant el trànsit als túnels, també C15 a Cabrera d'Anoia cap a Vilafranca, i a l'N340, però ja a Vilafranca del Penedès, per tornar a agafar l'autopista en sentit sud. En tots els casos, però, veiem que són trams de menys de moment d'un quilòmetre.
I el temps, Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Ahir la Candelera plorava, però avui Sant Blai riu. No sé si durarà gaire aquest somriure, però...
Doncs mira, un somriure que pot durar unes quantes hores, però aquesta propera matinada arriba un nou front i demà matí doncs a tornar a ploure una mica a comarques de Lleida, de Tarragona, després pot arribar una roïna també a les comarques de Barcelona. És un front que passarà ràpid perquè la tarda ja tindrem clarianes a molts indrets, però dijous, ja m'anava molt enllà, dijous arriba una nova pertorbació força activa que ens portarà més pluja. És a dir, que seguim amb aquesta tendència, aquesta cadència de dies tranquils i dies moguts.
És la força de la vida de treballar el cap de setmana, Enric.
Exacte.
Tindrem també esforç quan faltin 6 minuts per les dues, que explicarem avui, Eudald Serra.
Doncs el Barça, que es vol convertir aquest vespre en el primer semifinalista d'aquesta edició de la Copa, els de Hansi Flick juguen avui als quarts de final al camp de l'Albacete, partit únic. Els manxecs són l'equip revelació després d'haver eliminat abans el Celta o el Madrid. En les pròximes hores també s'hauria de saber si el porter del Girona, cedit pel Barça, Marc-André Ter Stegen, ha de passar o no pel quiròfan. Avui li han de fer encara més proves per acabar de dictaminar quina decisió es pren. El campió del món de MotoGP, Marc Márquez, ha liderat la primera de les tres jornades de testos oficials que es fan al circuit de Sepang, a Malàisia. El seu germà i el subcampió del món, Àlex Márquez, ha estat quart. I avui es disputa a Andorra la primera edició del Campionat del Món de Free Ride amb la participació de la reusenca Núria Castan. El mal temps, però, ha obligat de moment a retardar l'inici de la competició.
Som al Catalunya al Dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. Són la una i gairebé 6 minuts. Comencem!
Catalunya al dia.
Els talls a la xarxa ferroviària a conseqüència de diversos problemes acumulats i incidències afecten el pas de mercaderies per la frontera amb França. El trànsit de trens d'alta velocitat que creua els Pirineus cap a la resta d'Europa ha caigut, atenció, un 80%. I a Portbou hi ha 23.000 tones d'acer en trens acumulades perquè no poden continuar el trajecte cap al sud. Anem fins a Girona per desgranar-ho tot plegat. Núria Peraire, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
A veure, primer de tot, fixem-nos en què passa en l'alta velocitat.
Mira, si segons l'empresa LFP Pertús, que és qui gestiona aquest pas transfronterer d'alta velocitat entre Figueres i Perpinyà, cada dia hi passen i passaven entre 6 i 10 trens, i ara ha baixat la xifra fins a 1 o 2. El director de l'empresa, Petros Papagiannakis, explica que això afecta els trens de mercaderies que van a França, però també els que van a Bèlgica, Alemanya, Polònia o Àustria.
Lamentablemente, hoy en día, este tráfico se ha reducido a 1 o 2 trenes al día y no necesariamente todos los días.
Els trens, per tant, no arriben a la frontera perquè les incidències de la xarxa de Rodalies fan que estigui tallat el túnel de Rubí, que forma part del corredor mediterrani. Per aquest túnel, ara tallat, hi circulen els trens d'ample europeu que surten del port de Barcelona i que van en direcció a Europa. Papagiannakis demana que les infraestructures siguin més resilients.
Es cierto que todas las infraestructuras de transporte, no solo las ferroviarias, deben ser más resilientes, ya que es probable que estos acontecimientos se multipliquen. ¿Qué significa ser más resilientes? Ante todo, supervisar constantemente las infraestructuras. También significa tener alternativas de paso.
Alternatives de pas, demanava. I també a la frontera, però en direcció sud, a Portbou, es troben que els trens s'hi queden aturats i ja s'hi acumulen vagons amb 23.000 tones d'acer.
Sí, això ens explica l'alcalde Gael Rodríguez, com que el túnel de Rubí, el mateix túnel, està tallat, els trens de mercaderies no poden continuar el viatge cap al sud i per això ja es queden aturats a Portbou, on hi ha lloc.
Això ens afecta en el sentit de que anem acumulant mercaderia que no es pot expedir i que alhora el que genera és desconfiança als clients europeus pel que fa al sistema ferroviari de Portbou i també a l'espanyol, en definitiva, no?
L'alcalde demana a Adif que, com a alternativa al túnel de Rubí, deixi passar les mercaderies per l'estació de Sants.
Entesos, gràcies, Núria Peraire, des de Girona. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs conseqüències de l'estat d'aquestes infraestructures ferroviàries que, com sabeu, afecta especialment la situació a Rodalies i empitjora. Per dues incidències, el centre de control de trànsit han alterat la situació de la xarxa ferroviària a primera hora avui al matí. Les dues caigudes del sistema, dues, han aturat tota la xarxa durant uns minuts, cosa que ha agreujat els retards que ja s'acumulaven i també les alteracions pels talls que encara hi ha en una desena de trams de Rodalies i regionals i també per les limitacions de velocitat. Comprovem quina és la situació ara mateix. Sentim ja de fons l'ambient de l'estació de Sants a Barcelona. Allà hi tenim en Jordi Canal. Jordi, bon dia.
Bon dia. Doncs la situació és de retards agreujats avui, com dèieu, per aquestes dues caigudes del sistema. Han estat momentànies, de pocs minuts. Passaven poc després que comencés el servei, a les 7 i 10 minuts i a les 8 i 6 minuts, per tant, amb una hora de diferència. Tot i que, segons Renfe, s'han resolt amb rapidesa, el servei s'ha anat ressentit. S'ha aturat tota la circulació de trens, ha calgut reiniciar-la, i això s'ha fet progressivament, cosa que s'ha traduït en demores i alguna cancel·lació que rebien així els usuaris.
Jo ja porto un retard d'una hora des del Vendrell, agafant un regional. I ara, clar, he d'enllaçar amb el de Martorell. O sigui que porto dues hores i mitja de viatge.
Terrible. Después de estar media hora esperando para el aeropuerto, nada se ha parado aquí en Sants. Es decir, voy con una hora de retraso a la oficina.
Bueno, paciencia. O sea, si no, tienes que venir o andando, porque lancha no tengo, ¿sabes? Si no, vendría en una lancha y llegaría súper bien.
La setmana passada, el centre de control ja va tenir problemes, acumula doncs quatre caigudes, un fet que no hauria de passar ni que ara s'investiga, segons que ha dit el portaveu de Renfe, Antonio Carmon, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
No hauria de ser habitual. Les pressions tècniques allí treballen per evitar aquest tipus d'incidències i, si es poguessin, recuperar-les el més aviat possible. Encara és d'hora per parlar de causes, perquè la preocupació està de recuperar el sistema per part de Sant Jordi.
A banda de Rodalies i Regionals, també continuen els problemes a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, amb retards d'una hora o més, depenent del comboi. Com que hi ha passatgers que s'han passat el pont aeri, fonts d'Iberia expliquen que s'ha decidit limitar els preus dels bitllets d'avió perquè la demanda no es dispari. Tindran un preu màxim de 99 euros en classe turista.
Doncs aquesta és la situació a dia d'avui, a aquesta hora, quan falten 4 minuts per arribar a un quart de dues del migdia a l'estació de Sants. Gràcies, Jordi Canal. Bon dia.
Bon dia.
I la derivada política de tot això és que el govern de la Generalitat reclama el número 2 al Ministeri de Transports que s'instal·li permanentment a Catalunya fins que no estigui del tot resolta la crisi de Rodalies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que la xarxa està en un estat lamentable després de fer les revisions. Anem, doncs, cap al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el govern pressiona el Ministeri de Transports perquè acceleri les obres a la xarxa i, de fet, exigeix directament al secretari d'Estat del Ministeri, José Antonio Santano, que tuteli el dispositiu des de Barcelona que s'instal·li a Catalunya fins que no estigui resolta la crisi després que s'hagi destapat una xarxa en un estat pèssim, tal com ha reconegut per primera vegada la consellera Sílvia Paneque.
Aquesta situació no pot continuar i s'ha d'acabar. Ens hem trobat Rodalies en un estat lamentable, molt pitjor del que haguéssim imaginat. I la confluència de diferents factors en una estructura molt dèbil ha fet que ens trobem en una situació que s'ha de resoldre.
En canvi, la consellera ha evitat demanar directament al ministre de Transports, Òscar Puente, que vingui a Catalunya, perquè recordem que encara no ha posat els peus aquí des que va esclatar la crisi de Rodalies. D'altra banda, el govern també ha demanat responsabilitats, tant a Transports com a Adif, després que avui un nou error al programari del centre de control d'Adif hagi aturat el servei en dos moments. A tot això, en aquesta compareixença de premsa que està fent la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, que també ha anunciat que s'incrementa, reforça encara més la flota de transports alternatius amb una 60 d'autobusos més per cobrir els talls a la xarxa ferroviària.
Gràcies, Albert, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Doncs on s'ha fet ús força temps ja de transport alternatiu per carretera és el Maresme, l'R1, la línia que transporta més viatgers cada dia, més de 100.000. Aquí estan molt preocupats per l'estat d'unes vies que han quedat molt afectades per les pluges i amb els temporals de mar. Geòlegs i polítics alerten del risc d'accidents i demanen una auditoria integral de l'estat d'aquesta infraestructura. Anem a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Sentim dues veus que expressen preocupació i també indignació per la situació d'aquesta R1 de Rodalies.
La preocupació arriba des de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya. En parla l'Albert Ventallol.
Que hi hagi temporal, cada dos o tres anys hi ha un o altre de temporal foc, doncs a les vies es quedin descalçades i que en un cas extrem pugui haver-hi un accident. No s'han descalçat mai del tot, però estan en una situació precària de tant en tant. Que que pràcticament la via queda quasi en una situació que quasi està molt a prop de que estigui volant.
Els experts demanen que es facin les actuacions urgents per garantir la seguretat, però que es vagi pensant en treure el tren de la costa.
Un camí és anar plantejant la R1 per l'interior i l'altra cosa és fer un estudi integral de tota la costa del Maresme per veure quines actuacions s'han de fer al llarg de la R1 mentrestant no estigui traslladada a l'interior.
Això últim és el que també ha fet el Consell Comarcal del Maresme, ha aprovat una moció exigint un servei de tren segur, fiable i digne. Rafa Navarro és president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar.
La manca de manteniment és evident, les estacions estan totes en un estat lamentable, els ascensors no funcionen, les tanques que delimiten la via del tren amb els passejos marítims o amb la carretera estan en estat ruïnós i, evidentment, si tot està així, segurament les vies no estan en les millors condicions possibles i per això demanem que es faci una revisió exhaustiva, completa, de dalt a baix.
Indignació a la comarca pel pla de Rodalies amb horitzó 2030 fet públic la setmana passada.
Immoral, pervers i d'un cinisme extraordinari. La R1 és una de les línies amb més densitat de viatgers i amb més incidències de Catalunya, no apareix excepte en temes puntuals de reformes. Quan arreglaran els ascensors? Quan arreglaran les escales? Quan canviaran les marquesines? Quan canviaran tot el material rovellat? Quan asseguraran les vies? Quan netejaran els ponts? Jo no soc per enlloc.
La moció també demana un protocol clar per situacions d'emergència i el reforç estructural del transport alternatiu per carretera a tota la comarca. Doncs problemes per unes esllavissades que han afectat les vies dels trens, però també altres punts i la mobilitat de bona part del país, derivada d'unes pluges del mes de gener que han provocat com a mínim un centenar d'esllavissades. Això és 4 vegades més de les que registraven en tot un any de sequera. Són dades que hem pogut treure de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que és l'encarregat de registrar aquestes incidències i d'estudiar el territori per prevenir-les. Les ha pogut recopilar aquestes dades la Montse Poblet. Montse, bon dia.
Hola, bon dia. En el període de sequera, els geòlegs de l'Institut Cartogràfic els notificaven entre 300 i 400 esllavissades anuals i només en aquest mes de gener els n'han comunicat un centenar. Pere Buixó, cap d'Enginyeria i Risc Geològic de la institució, resumeix així el que han provocat les pluges de l'últim mes.
Només en un mes gairebé ja he fet una tercera part de totes les que es van tenir l'any passat. Per tant, si continuem amb aquesta progressió, doncs podem dir que estem en un moment d'activitat molt alta i que gairebé multiplica per 4 el que és un període de sequera o de normalitat de pluges.
La majoria d'esllavissades han estat petites i s'han concentrat a les zones on les pluges han estat més intenses, com el Vallès, l'Empordà o el Massís del Port. Però també hem trobat exemples d'esllavissades importants a altres comarques.
Sí, en concret el municipi de Tavertet, a Osona, amb un paisatge marcat per les grans cingleres que l'envolten.
Sí, unes cingleres i un terreny que amb les pluges han tingut nombroses esllavissades i despreniments. Dels 50 quilòmetres de camins municipals que hi ha a Tavertet, n'hi ha almenys 4 d'afectats i una casa a la qual hi ha caigut part de la cinglera a sobre. Això s'hi han d'afegir els rocs de grans dimensions i els arbres arrossegats amb la caiguda que bloquegen alguns dels camins per on passen els excursionistes i també les vies per on s'arriba a les cases de pagès.
Entesos, doncs gràcies, Montse. Doncs un altre exemple d'això és el poble d'Anglès, a la comarca de la Selva, que continua sense subministrament d'aigua. Ara fa 48 hores, ahir ja en parlàvem, hi va haver una avaria per també una esllavissada que va trencar les canonades. Tornem a Anglès, Laia Claret. La prioritat és fer arribar aigua a les cases, com a mínim per omplir les cisternes dels lavabos.
Sí, exacte. Per ara s'ha omplert un dipòsit secundari amb aigua no potable, però és molt menor que el principal i l'aigua no baixa amb tanta pressió. Per tant, alguns veïns tenen un fil d'aigua, però la majoria no en tenen. Mentrestant, el que fan és construir un suport per recolzar la canonada, el punt on hi va haver l'esllavissada, per quan l'aigua baixi amb més pressió. Jordi Pibernat és l'alcalde d'Anglès.
Amb l'esllavissada el que ens ha passat és que han marxat les canonades, però que estan a 3 metres de terra. Per tant, aquestes canonades, sobretot aquesta impulsió, que és el que porta pressió, ha d'estar sobre base sòlida. Llavors, el que s'està treballant des d'ahir és intentar fer una base sòlida per sota de les canonades perquè així es pugui fixar la canonada i poder impulsar aigua.
Per tenir aigua potable, l'Ajuntament ha habilitat un camió cisterna perquè els veïns hi carreguin garrafes. És davant de l'antiga fàbrica Borés i és matí i tarda.
Visc aquí a Anglès des de fa 4 mesos o així. He portat 5 garrafes d'aigua, pels meus companys també de pis, perquè ells estan treballant.
He agafat garrafes i les he portat per ajudar els que els hi faci falta.
visc en un bloc de pisos, hi ha gent gran que la família viu fora. Llavors ens hem d'ajudar. Això és com el Covid, segona part.
Encara no hi ha una previsió concreta de quan hi tornarà a haver aigua. A Anglès hi viuen unes 6.000 persones.
Doncs bé, si fa uns moments us parlàvem dels efectes que està tenint totes aquestes incidències a la xarxa ferroviària catalana pel trànsit de mercaderies pel Pertús, que creua els Pirineus des de Catalunya cap a Europa, sapigueu que es reprendrà de manera parcial i restringida el transport de mercaderies el dijous dia 4 pel túnel de Rubí, que és on es concentra aquesta incidència estructural. Doncs bé, el dijous dia 4, reobriria el trànsit de pas de mercaderies al túnel de Rubí i també el dilluns dia 9 el de Gelida. Això és el que ha comunicat Adif fa ben poca estona a les empreses ferroviàries, també al Port de Barcelona. En la presentació de les dades del 2025, el president del Port ha exigit un pla de contingència, una mica en la línia del que sentíem del responsable d'aquesta línia ferroviària del Pertús, per si es torna a repetir una crisi com la de Rodalies d'aquest mes de gener. Anem al Port de Barcelona. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en David Mendoza i l'Anna Escurà. Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs mira, aquest pla de contingència ha de ser per tot el transport de mercaderies i, segons el president del Port, José Alberto Carbonell, ha de servir perquè no es torni a repetir la mateixa situació.
Perquè el flux de mercaderies que passa a través del port és el que fa el manteniment de l'activitat econòmica del nostre país i del nostre hinterland. Això es veu quan es perd. No som conscients quan el tenim. Llavors, aquest pla de contingència enfocalitzada en el que és les mercaderies, jo crec que és un treball pendent per quan acabi aquesta crisi ferroviària.
Des que va començar la crisi, el 20 de gener, el transport de mercaderies per camió s'ha incrementat un 15% al Port de Barcelona. A hores d'ara, el transport ferroviari de mercaderies cap al sur s'ha restablert en un 25% per la línia de Vilanova i en franja de nit. I cap al nord està aturada del tot. Tant pel nord com pel sud, un cop es recuperi el servei de manera restringida entre dijous i dilluns, Carbonell ha explicat que caldrà ajustar els horaris de pas.
Caldrà calibrar els horaris respecte als horaris comercials. No estaran obertes 24 hores, seran obertes un espai de temps suficient per atendre aquesta demanda, però després caldrà ajustar horaris. I possiblement, en alguns casos, no serà senzill, perquè aquests horaris, igualment, possible que no siguin comercialment viables.
Com deies, tot això s'ha explicat durant la presentació dels resultats de tràfics i econòmics del 2025. El Port de Barcelona ha tancat l'any passat amb uns ingressos de 206 milions d'euros, una xifra que suposa un increment del 3% respecte a l'any passat.
Des del Port de Barcelona, David Mendoza i Anna Escurà. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Deixem de parlar de trens i de les seves conseqüències en el trànsit de mercaderies per parlar de l'última enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials que ha fet públic aquest matí els seus resultats. Es disparen els partidaris de limitar la immigració. El 64% dels catalans volen posar límits a l'arribada de nouvinguts. Són 20 punts més que fa només 2 anys. Ha recollit les dades d'aquesta última enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials des de Barcelona, la Pilar García. Pilar, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, és un augment significatiu dels partidaris de limitar l'entrada d'immigrants i alhora sobre el concepte de la immigració el 52% hi està d'acord, però és 8 punts menys que el 2023. Són dades molt semblants a les del 1993 quan es van fer les mateixes preguntes. I per això Oriol Bartomeus, director de l'Institut, fa aquesta reflexió.
És evident, hi ha un clar empitjorament de les dades. Ara bé, entre l'any 93 i ara, hem tingut un increment de 10 vegades la població estrangera.
L'estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials no dona intenció de vot, però sí que pregunta pels líders més ben valorats amb un fort creixement de la líder de l'Aliança Catalana.
Sí, Salvador Illa es manté com a preferit a presidir la Generalitat. Al darrere hi ha Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que perden alguns punts, i és Sílvia Orriols la que puja més, 9 punts des del 2023, i està, doncs, en quart lloc.
D'una tendència a posicions més reaccionàries, més conservadores i més dures. Això en un escenari de cert empitjorament del que seria l'opinió sobre el camp polític.
Sí, aquest és l'escenari que dibuixa aquesta enquesta, segons Oriol Bartomeus, perquè l'enquesta també diu que el gir a la dreta s'amplia en edat, en el cas dels homes, cada cop no són tan joves com el que hi havia fins ara, sinó que creix en edat, i també s'hi apunten aquest gir a la dreta les dones joves de menys de 35 anys. I pel que fa al feminisme, baixa les opinions favorables, cauen en concret 8 punts.
Entesos, doncs gràcies, Pilar. Bon dia.
Bon dia.
5 minuts i 2:15. Doncs bé, ara que parlàvem d'immigració i en referència al procés de regularització de persones migrades engegat pel govern espanyol, els productors de fruita de les comarques de Lleida tenen moltes expectatives en aquest procés i confien que mitigui la falta de mà d'obra al sector. Tot i això, reclamen concrecions sobre els terminis en què s'aplicarà. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè a hores d'ara encara no saben si podran tenir més treballadors disponibles per la campanya d'aquest any.
De fet, com a mínim al principi, segur que no, perquè les sol·licituds per aconseguir els papers es començaran a presentar a l'abril, que és justament quan arrenquen les primeres contractacions per a la campanya de la fruita. La incògnita és què pot passar quan arribi el punt àlgid el mes de juliol, quan es necessiten entre 25.000 i 30.000 treballadors temporers. N'hem parlat amb Carola Xut, d'Unió de Pagesos, i us va l'Esteve de Jarc.
Solament que puguem tenir aquella solució allí, a meitat de juliol, mira, encara ho agrairem, però no sé si aquest any ho podrem aprofitar tot això.
A l'inici crec que no. No sé, haurien d'anar molt ràpids. Però, bueno, a la millor post durant la campanya sí que pot haver alguna resolució. Tot dependrà de la velocitat que hi fiquen amb les tramitacions.
A l'oficina d'Unió de Pagesos a Lleida les consultes s'han disparat, però com que encara hi ha molts dubtes, de moment seguiran contractant en origen uns 2.000 treballadors temporers que arribaran sobretot de Colòmbia. D'altra banda, des de Saja, el seu president a Catalunya, Pere Roquer, fa aquesta petició.
Que a l'hora de la regularització hi ha d'haver un contracte de treball que acompanyi, perquè realment totes aquestes persones que durant aquests anys buscaven feina quan no tenien documentació i no podien treballar ni residir, ara amb aquesta regularització serveixi per a que puguin treballar.
En tot cas, sigui quan sigui, demanen que les contractacions de persones regularitzades siguin àgils i que no impliquin més burocràcia per al sector. Segons dades de l'IDESCAT, a Catalunya hi ha més de 54.000 persones treballant al sector agrícola i 6 de cada 10 són d'origen immigrant.
I el sector de la construcció també espera que això funcioni, perquè com l'agrícola té molta necessitat de mà d'obra. De fet, avisen que si no s'incorpora personal no podran assumir la quantitat de projectes d'habitatge social que s'estan anunciant. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, a la construcció també hi ha dèficit de personal i aquesta regularització d'immigrants es veu com una solució al problema. Ara mateix el sector a Catalunya dona feina a unes 200.000 persones i d'aquestes un 40% són immigrants, segons dades dels sindicats. Un 40% que, atenció, en les feines menys qualificades, com la d'un PO en un edifici, s'enfila al 70% del global. El president del Gremi de Constructors de Catalunya, Josep Martínez, ha explicat a 3Cat Info que el sector, però, facilita l'aprenentatge i, amb el temps, un ofici.
Ens fa falta gent que entri, com a mínim, en el sector i, a poc, el sector els anirà formant per poder especialitzar-los en les feines que necessitem. Entrar en el sector de la construcció significa que, a curt termini, començaràs a tenir un aprenentatge, a mig termini t'aniràs professionalitzant, però, sobretot, a llarg termini tindràs l'ofici.
Aquí el que fa falta sobretot és mà d'obra qualificada, fusters, lampistes, encofradors, per poder acabar les obres en uns temps raonables. A partir d'aquest any, que s'haurien de començar a executar aquesta pluja de projectes socials anunciats tant pel govern català com l'espanyol, encara farà falta molt més personal i el sector tem que si aquesta regularització no va una mica ràpid, potser no puguin reaccionar. Per tant, també el que demanen són aquestes tramitacions àgils.
Vinga, més coses. A 1:45 cau el consum de vi a Catalunya. En 5 anys s'ha reduït més d'un 60% la venda d'ampolles de vi i s'ha passat de 82 milions d'ampolles venudes el 2020 a 30 milions el 2025, això segons l'Incavi. L'Institut Català de la Vinya i el Vi constata també un canvi de tendència i el vi negre perd pes en benefici del blanc. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Estel.
A veure, d'entrada, baixa el consum d'alcohol. Sabem per què?
Doncs la
la sectorial del vi i la vinya d'Unió de Pagesos ho atribueix a diversos motius. Ho explica el seu portaveu, Josep Marrugat.
Les campanyes d'antialcohol, tot i que el vi no sigui una beguda molt alcohòlica, però està bastant demonitzada, i després també tenim que hi ha un cost afegit. Hem anat cap a treballar amb productes amb més valor afegit, més cars. Llavors hi ha gent que no hi accedeix pel tema econòmic, hi ha altra gent que no hi accedeix pel tema religiós, altra gent no hi accedeix pel tema salut.
I baixa sobretot, Mireia, el vi negre.
Sí, fa 5 anys es venien 10 milions més d'ampolles de vi negre que de blanc. Ara la xifra està igualada i la tendència és que el consumidor cada vegada es decanta més per begudes més lleugeres, com el blanc o els espumosos. Els consumidors joves sobretot prefereixen el vi blanc, segons Albert Vinyals, expert en psicologia del consum.
La part del canvi d'hàbits ve molt marcada per la globalització. Sí, és una tendència que sí que mirava i es donava en països asiàtics, en Estats Units, i té molt a veure amb el tipus de cuina que mengem, no? Menys presència de carns, que acompanya millor el vi negre, amb més presència de menjars asiàtics, peix, vegetals, que pot acompanyar millor el vi blanc.
Unió de Pagesos diu que se senten pressionats per canviar les vinyes per varietats de raïm blanc i demana ajudes per als productors de més de 55 anys.
Gràcies, Mireia. Bon dia.
Bon dia.
Denúncia davant les Nacions Unides i la Unió Europea contra els governs català i espanyol per mantenir toponímia franquista a Catalunya. L'ha presentada concretament la plataforma cabassers.org, cabassers amb dues S's i RS final, que des de fa anys promou accions per forçar el canvi als ajuntaments que encara fan servir noms no normatius per als seus municipis. Ho explicarem millor des de Tarragona amb en Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè a quins municipis es refereix aquesta iniciativa?
La denúncia es fixa sobretot en 4 municipis que encara mantenen com a oficials les grafies imposades per la dictadura: Cabassers al Priorat, Campmany i Lledó a l'Alt Empordà i Rialp al Pallars Sobirà. L'escrit adreçat al relator especial de Nacions Unides argumenta que el manteniment d'aquestes formes ortogràfiques incompleix la llei de política lingüística i la de memòria democràtica. Carles Prats, de la plataforma cabassers.org, explica que no es tracta de variants gràfiques, sinó de deformacions imposades pel règim franquista, i demana a les institucions europees i internacionals que insti les administracions d'aquí a complir les seves pròpies lleis.
I no és admissible que en democràcia es mantinguin els efectes administratius d'una dictadura, tot i que l'Estat té legislació des del 2022, que és la Llei de Memòria Democràtica, que reconeix la llengua i cultura catalanes com a víctimes del franquisme i n'ordena la reparació. Davant la inacció de les administracions responsables de corregir aquest problema, hem cregut pertinent elevar la denúncia a Nacions Unides perquè instin tant l'administració espanyola com la catalana com la local a actuar per corregir-ho.
També s'ha enviat una carta als eurodiputats de l'Estat perquè portin l'assumpte al Parlament Europeu.
I ho expliquem amb una analogia. El règim nazi va germanitzar els topònims dels territoris que va ocupar, i el règim franquista va espanyolitzar els noms dels llocs a Catalunya, tornant a l'ortografia castellanitzada anterior a la República. Suggerim als diputats que preguntin a la Comissió Europea quin posicionament té davant de la pervivència d'aquests efectes a la repressió de la dictadura franquista en un estat de la Unió.
Aquesta acció s'assuma al litigi judicial ja obert pel cas de Cabassers al jutjat contenciós. La sentència s'espera que es dicti durant aquest 2026.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I quan són 2:45, ens aturem un moment per saber quines són les notícies més vistes a l'UBI, al web del 3catinfo.cat. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què tenim avui?
Doncs mira, entre elles aquest trasplantament de cara,
sí,
que han fet a partir d'una donant que va rebre eutanàsia, el va fer la Vall d'Hebron, el vam explicar ahir, la Carme, la pacient, la vam sentir. Doncs això, ara ja veu i menja, respira amb normalitat i també parla amb certa fluïdesa. És una de les notícies més vistes. I també l'horari escolar a França, que és una qüestió que, diguem, que interessa molt als
interessa
nostres
lectors. Interessa molt. Ho sap Sara Canyete.
Diguem, l'etiqueta d'horari escolar.
Aquests 4 dies lectius a la setmana.
Correcte. Aquests 4 dies lectius a la setmana que fan de classe, per tant, i moltes, diguem, vacances molt repartides, vam acabar dient, no? Vull dir que moltes vacances, no, molt repartides.
Molt bé. Fa un any, de què parlàvem?
Que tinc, fa un any parlàvem de la primera botiga del quilòmetre zero que havia inaugurat Assaja, el sindicat,
sí,
de joves agricultors a Barcelona. La botiga continua oberta un any després. No està lluny d'aquí la ràdio, per cert. I el que és interessant és que han posat en marxa tota una marca pròpia, que és quilòmetre zero, que també té comerç online, en la qual, doncs, això, diuen que paguen un preu just als agricultors i als ramaders.
I on és aquesta botiga?
Mira, avinguda Sarrià. Està molt a prop d'aquí.
Sí, sí. Doncs va.
Molt bé.
Gràcies, Marc. Fins demà.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia. Catalunya al dia.
2:15 de dues. El futur audiovisual que tindrem en el nostre dia a dia, des de pantalles fins a experiències immersives o robòtica, ja es pot veure aquesta setmana a l'ICE, que és el Saló de l'Audiovisual. És un congrés que, per dimensions i per nombre de visitants, ja té gairebé l'impacte del Mobile World Congress. Es fa també a la Fira de Gran Via, l'està visitant en Joan Garcia. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I no sé què t'ha cridat més l'atenció del que has vist avui.
Doncs mira les pantalles. Quina més espectacular i de millor definició. I quan ens hem acostat a alguns estants, doncs, la varietat de solucions que tenen per millorar això que deies, el dia a dia a través de la imatge i el so. Com ara a l'escola. Raül Sanouja, responsable de comunicació d'Epson Ibèrica.
Ens hem d'imaginar aules que són projectades 360 graus, això vol dir les quatre parets de l'aula projectades, amb interacció amb aquelles imatges i que permeti co-crear continguts alumnat, professorat, però també que aquells mateixos continguts puguin estar connectats amb aules que estan fora del mateix centre.
O la divulgació de la història amb una recreació acústica del Palau Moja de Barcelona que fa Eurecat. Julien Demuy, que és el seu creador.
Además de la parte visual, tienes la parte acústica. Y cuando tú como usuario navegas dentro del espacio virtual, no solo ves los detalles, sino que también puedes escuchar tal como se escucha en el sitio mismo.
L'empresa Olotina Simón presenta un catàleg de serveis per habitacions d'hotel que inclou la telemedicina per fer consultes mèdiques. Alba Rosado, responsable de generació de coneixement.
La idea és que nosaltres fem d'agregadors d'aquests serveis, et facilitem que ho puguis tenir en un context, com per exemple l'habitació d'hotel, si és un servei de telemedicina amb metges reals i de més, aleshores és com un grau més de confiança.
Joan, aquest saló serveix bàsicament per presentar les novetats d'aquest sector, però també per fer una mica de balanç, per saber com va, quina evolució té el sector de l'audiovisual a Catalunya.
Està creixent molt, ja hi ha 4.500 empreses que ocupen 45.000 persones i representa un 3% del producte interior brut amb un impacte de 9.000 milions d'euros. I amb sectors molt dinàmics com la robòtica, Miquel Rutllant, president del clúster de l'audiovisual, remarca tot el que porten, per exemple, els drons.
Els drons, no?, que en l'audiovisual realment està impactant molt, perquè des de fer plànols pràcticament impossibles, plànols aeris, no?, a unes velocitats increïbles, els drons al mateix temps s'estan utilitzant en espectacles lumínics, no?, i també s'estan utilitzant, per exemple, per il·luminar platós.
I aquest matí l'ICE, el govern i l'Ajuntament de Barcelona que han presentat una fundació privada per recolzar el sector més enllà de la celebració d'aquest saló.
Molt bé, gràcies, Joan. Bon dia.
Bon dia.
Doncs un dels sectors també implicats en l'audiovisual i que deu tenir presència al Saló ICE és l'enginyeria. Doncs bé, el grau de la branca d'enginyeria i també el d'arquitectura estan entre les carreres amb més suspensos a primer curs a les universitats públiques catalanes. Conscients de les dificultats que suposen aquests estudis, la Universitat Politècnica de Catalunya, l'UPC, va engegar fa 15 anys el programa Aules Lliures. És un programa de mentoria on alumnes d'últim curs fan classes de reforç als alumnes de primer. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Exacte. En tenen a totes les facultats, però nosaltres hem anat a veure la dels estudiants d'enginyeria industrial. Allà ens hem trobat amb Antoni López, que ara estudia tercer i que és mentor de l'assignatura de física. Ens explica que dedica unes 5 hores a la setmana a fer aquestes classes.
Nosaltres fem la teoria molt resumida i clau per fer exercicis i fem molta pràctica, perquè és una carrera de ciències que demana molt de resoldre, de tenir enginy per fer els problemes. I nosaltres un poc fem això. Problemes, resolució, ensenyem els trucs de cada part del contingut, així perquè ells ho puguin veure i sigui més fàcil.
A Enginyeria Industrial hi ha 400 alumnes que fan ara primer curs. Entre els alumnes trobem la Mireia Cabré i la Joana Abrés. Totes dues van a classes de reforç de tres assignatures diferents. Ens expliquen i diuen que les ajuda a adaptar-se al ritme de la universitat perquè el canvi respecte al batxillerat, diuen, és dràstic.
Jo crec que primer, a part de ser complicat, també és un canvi molt, molt dràstic amb el que fèiem abans.
El que està molt bé a l'aula lliure és que practiquem exàmens des del principi. I això és una cosa que potser a les classes normals de professor doncs, manca una mica, no?
Clar, és allò de, que la transmissió de coneixement entre iguals a vegades no és més fàcil amb algú que acaba de passar per aquí no fa gaires anys, té alguns trucs, potser, que ara n'hi deuen dir tips.
És un grup reduït, diuen que també l'ambient és més agradable, que potser no els fa tanta impressió com el catedràtic que es troben el primer dia.
Clar, doncs els resultats de la mentoria, aquest projecte que funciona des de fa 15 anys. Gràcies, Sara, bon dia.
Bon dia.
Parlem del primer centre comercial de Lleida, que ja té data d'inici de les obres. El projecte, que fa més d'una dècada que s'arrossega, posarà la primera pedra aquest mateix mes de febrer. Ho ha anunciat avui l'alcalde, el socialista Fèlix Larrosa, que aquest matí ha celebrat l'aprovació dels pressupostos via qüestió de confiança. Anem a Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Comencem parlant del centre comercial, que serà el primer que té la ciutat.
Exacte, el primer, ara no n'hi ha cap. Se'n posarà la primera pedra el 26 de febrer, l'alcalde Larrosa, explicant la inversió que comporta.
Primera pedra, Promenade, el parc comercial. Una inversió de 43 milions d'euros. I, a més, han de pagar 9 milions d'euros en inversió en infraestructures públiques. El famós vial de Víctor Torres. Comunicarem, per fi, el centre de Lleida amb la Bordeta i amb els mangraners.
Un projecte, Estel, ho hem explicat alguna vegada, que està ubicat als afores, la qual cosa provoca el rebuig de l'oposició a la Paeria. Temen que l'actual zona comercial, que és tot el carrer Major, quedi desert i el petit comerç se'n ressenti.
Clar. I dèiem també, Noelia, que la ciutat ja té pressupost per aquest any, eh?
Sí, uns comptes finalment de 278 milions d'euros que no van rebre el suport de l'oposició i que l'equip de govern va decidir aprovar presentant una qüestió de confiança. Ara ha esgotat el termini perquè l'oposició presentés una moció de censura, l'alcalde ha signat el decret per publicar-los.
No només són els més importants de la història per raons de volum, sinó perquè són els pressupostos més transformadors que ha tingut aquesta ciutat en els últims 50 anys.
Per cert, que la Rosa ha explicat també que la comunitat musulmana ha retirat la petició per construir una mesquita en un dels polígons de la ciutat.
L'Ajuntament de Barcelona ampliarà en 700 places d'escoles bressol municipals l'oferta actual fins a arribar a les 9.550 l'any 2031. La primera fase d'augment de places es faria abans que s'acabi el mandat, l'any que ve, amb 145 més. El projecte més avançat és el de l'Escola de les Casernes, al districte de Sant Andreu, que avui ha visitat justament l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Sara.
Sí, d'aquí en sortiran aquestes 100 places d'aquesta Escola de les Casernes i les altres 40 sortiran ara quan s'acabi l'ampliació de l'escola La Mar. Els plans el resumia l'alcalde de Barcelona aquest matí.
En aquest mandat, en dos projectes, aquest de casernes i l'ampliació de la Barceloneta, que sumaran unes 145 places més, i tot un conjunt de fins a 7 escoles bressol noves que construirem en el proper mandat en els barris on hi ha més demanda o en els barris que, com aquest, s'està fent molt habitatge nou i necessitarà de serveis bàsics com el de l'escola Bressol.
El gruix de les 700 places anunciades, 560, es crearien el proper mandat a partir de l'any 2027. L'Ajuntament de Barcelona preveu una inversió global de 27 milions d'euros.
Catalunya al dia.
Un dels dos projectes de centrals reversibles que hi ha sobre la taula per instal·lar-se a la Ribera d'Ebre ja ha presentat els avals per tirar-lo endavant. La diferència bàsica amb una central convencional és que aquestes, de reversibles, estan pensades per emmagatzemar energia. El projecte s'anomena Gira i l'impulsa l'empresa Evergy. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè si tira endavant, de quina inversió estaríem parlant?
Doncs mira, només en una primera fase estem parlant d'entre 1.000 milions i 1.200 milions d'euros. A través de dues grans basses en aquesta central es mouria l'aigua per produir, però sobretot, atenció, per emmagatzemar energia. La potència prevista és d'uns 1.300 megawatts en mode generació i 1.550 en mode bombeig. En dona més detalls Manuel de Urueta, que és el gerent del projecte.
Con una capacidad de almacenamiento de entre 8 y 9 horas y el almacenamiento, yo creo que todos somos conscientes en el sector de que el almacenamiento es imprescindible para hacer esa transición energética, esa integración de energía renovable en el sistema, pues entendemos que puede contribuir de manera muy importante a la descarbonización del sistema y la transición energética.
Ja estan treballant per aconseguir les llicències i els permisos que els calen. El projecte té unes dimensions bastant més petites que el projecte inicial plantejat ara fa uns anys. S'ha passat d'unes 1.300 hectàrees afectades a 230. En les properes setmanes també començaran a fer xerrades informatives als municipis implicats, que són la Fatarella, la Terra Alta i Flixescó i Ribarroja a la Ribera d'Ebre, mentre continuen amb les campanyes de sondejos per comprovar si el terreny és òptim.
Gràcies, Jordi Barranca. Són en punt 3:15 i tornem a la comarca de la Selva. A Anglès, abans us ho explicàvem, no hi ha aigua. I al poble del costat de Bonmatí continua la preocupació per l'impacte ambiental i en la salut dels veïns que provoca una polèmica fàbrica de reciclatge de bateries. Un informe de l'Agència de Residus confirma que l'activitat de l'empresa ha contaminat els terrenys de l'entorn, i això ha provocat novament la mobilització de l'associació Bon Matí Prou Contaminació. Girona, Fèlix Martín, què demanen?
Hola, bon dia. Doncs demanen que la Generalitat li retiri la llicència d'activitat. Amb els resultats d'aquest informe, asseguren que està més justificat que mai, però consideren que les conclusions de l'estudi es queden curtes, perquè no reconeixen que hi ha presència en l'aire de compostos orgànics volàtils tòxics, com sí que va detectar un estudi municipal de Bon Matí. Pere Beguer és el secretari de l'Associació de Veïns.
L'altre estudi encarregat per l'Ajuntament que mesurava la contaminació de l'aire, que és el que respirem quan el forn treballa, li treu un valor. Nosaltres el que volem és que hi hagi un control de veritat de tots aquests elements que s'han detectat aquí. O, de fet, en realitat el que voldríem és que es traslladés aquesta planta de reciclatge a un lloc segur.
El nou informe de l'Agència de Residus exigeix a l'empresa que presenti en el termini de mig any un programa de control i seguiment periòdic dels terrenys que han quedat alterats per la seva activitat.
Catalunya al dia.
La companyia lleidatana de teatre La Baldufa celebra aquest 2026 els seus 30 anys damunt dels escenaris. Militants d'un teatre que arriba a tots els públics han produït més d'una vintena d'espectacles que han viatjat per tot Europa i que han saltat fins i tot a Àsia i Sud-amèrica. Amb els integrants de La Baldufa hi ha parlat la nostra companya, la Júlia Albacar. Júlia, bon dia.
Bon dia, Estel.
I com veuen això d'arribar als 30 anys del de l'escenari?
Doncs la veritat, amb energia i amb ganes de fer-ne 30 més, tot i que pot ser des d'altres vessants. Així ens ho diuen el Carles Pijuan i l'Emilio Part.
Idees no ens en falten. O sigui, nosaltres tenim ja 3 anys vista ja, més o menys, els estem projectats, i d'aquí un any hi haurem projectat 3 més, i així, no? I sempre anem, doncs, mirant endavant. D'idees no en falten, i d'energia, de moment, tampoc.
Nosaltres també cada vegada som més grans, i potser ens hem de resituar, no? De potser el tema d'actuar, de produir, dirigir, etcètera, etcètera.
Ells dos, juntament amb l'Enric Blasi, van començar fa 30 anys el projecte de La Baldufa. Amb una clara orientació de teatre social, han produït espectacles com La faula de l'Esquirol, de teatre gestual, l'adaptació de Pinocchio o Fantasmes de guerra, la més recent d'este 2025, estrenada a la Fira Mediterrània de Manresa. 30 anys que els han fet mereixedors al 2020 del Premi Nacional d'Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut, que atorga el Ministeri de Cultura, o els múltiples guardons que han recollit amb les seves produccions. Ara, mirant enrere, recorden com era fer teatre fa 30 anys.
Mira, amb 30 anys recordo que quan anàvem a molts teatres no tenien ni equipament. Els hi faltava llum i so. I moltes vegades les companyies havíem d'aportar tot el que era, doncs, el tema de l'àudio i la il·luminació. I això feia que les companyies haguessin de matinar molt més del que matinem ara. No?
I com es van trobant amb diferents generacions?
Nosaltres ja portem ara, o sigui, ens comencen a vindre pares o mares que ens han vist com a infants.
Són positius amb l'evolució de la cultura, sobretot amb la professionalització i la millora tant dels equipaments com de les estructures que fan possible el teatre com el coneixem avui. Però llancen este missatge.
I al final, tot és molt bonic, però sense recursos públics és impossible que pugui haver-hi equipaments que estan en condicions, programacions en condicions.
La celebració de l'aniversari ha començat amb la reestrena de l'espectacle Bye Bye Confetti i seguirà, com no pot ser d'altra manera, amb molt teatre. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as an old enemy. Barcelona obre la seva única llibreria especialitzada en text teatral. Es tracta de Jàssera, un petit espai al cor del Raval, regentat pel director teatral Ferran Utzet, i que vol ser un punt de trobada del sector i els apassionats de les arts escèniques. Està al carrer de les Sitges, en un local que és de la família. La nova llibreria té una part dedicada a presentacions i xerrades, i a més, darrere el taulell hi ha Ferran Utzet, que no només és un apassionat del teatre, sinó que, a més, és militant del petit comerç que vertebra la ciutat i el barri. Jàssera vol ser un punt de trobada del sector, des dels estudiants fins als intèrprets, passant pels espectadors més sibarites, tot i que ja està oberta, celebrarà la seva inauguració el 14 de febrer. As an old memory, memory. I ara us expliquem que el poble de Planoles, al Ripollès, es pot quedar sense forn de pa. Els propietaris es jubilen. De persones interessades a agafar el relleu n'hi ha, però el que no hi ha és lloc per viure-hi. Ara bé, a la part alta del municipi hi ha un bloc de pisos públics buits que estan tancats des de fa uns 30 anys. La Laia Claret ha anat a aquest poble de menys de 300 habitants.
Entrem al forn de pa Can Quixal, al centre, en rep la Leonor Bernat, la copropietària, conjuntament amb el seu marit. Han rebut força trucades de gent interessada en el negoci. I és que a finals del mes de març o principis d'abril es jubilen. La seva intenció, després de gairebé 40 anys amb el forn obert, és que algú agafi el relleu i hi posen totes les facilitats.
Si ho venem, ens sembla perfecte, ja ens agradaria. I si és de lloguer, pues, també ja ens estaria bé. Estem parlant de 500 euros de lloguer. Jo crec que els hi sortiria molt bé, a compte.
I han pres la decisió amb aquesta intenció que expliquen.
Més aviat m'agradaria per la gent del poble, tant qui viu com de segona residència, que tinguessin un servei.
Els veïns, que acabés tancant el forn, els sabria greu, perquè és un punt de vida per Planoles.
És el dia a dia. Molta gent gran, el que veig, el veig al matí, a 8:45, a les 9, s'aixequen, van a buscar el pa. Aquestes dones, veuria, pobretes, que, clar, els hi treu una cosa vital.
Tenim molt poc comerç, no? Diguéssim, hi ha dues botiguetes petitones i, home, el forn de pa, vulguis o no, dona molta vida.
Això serà un problema, eh? Si no hi ha un relleu ràpid i que estigui ben organitzat, el poble ho trobarà a faltar.
Però un dels principals problemes és que no hi ha habitatge per qui vulgui venir a fer de forner. Ara bé, la paradoxa es presenta quan al poble hi ha un edifici amb 12 pisos buits i són pisos de propietat pública. L'alcalde de Planoles, David Verge, se'n fa creus.
Ja ho hem parlat amb el Departament de Territori, amb els diferents consellers dels governs. Tothom coneix aquest expedient. Aquests pisos són del Ministeri d'Hisenda i els gestiona el Ministeri de Transports, perquè en aquests pisos, en els garatges, tenen les màquines llevaneus de la Nacional 260. I portem 6 anys i mig a veure si aquest tema es desbloqueja. Però no hi ha manera. Llavors ens diuen que és complicat. Quan amb la crisi habitacional actual que hi ha a Catalunya, aquí tenim 12 viviendes públiques tancades, doncs no ho entens.
És per això que el departament ha demanat una reunió a quatre bandes. Ells, o sigui l'Ajuntament, amb els ministeris i responsables del Departament de Territori. Consideren que l'opció més viable seria que la Generalitat n'assumís la titularitat i fos un edifici públic de protecció oficial. Especifica que els pisos estan tancats des de fa uns 30 anys, però en molt bones condicions.
Aquí vivien la gent que feia el manteniment de la Nacional 260. No és un edifici que es tingui que arreglar el taulat o les parets perquè hi ha filtracions o... No, és un edifici que està clar que el mobiliari és de fa 40 o 50 anys, però és un edifici que s'hi pot entreviure. Per tant, no s'hi té que fer una gran inversió.
A banda de qui s'acabi quedant al forn, també hi ha veïns que viuen de lloguer. O fills de veïns que ja han fet saber a l'Ajuntament que, si hi ha l'ocasió, volen quedar-se a viure al poble. I és que, a banda, a Planoles, hi ha un altre edifici amb 6 pisos buits més, però en aquest cas són propietat de la Sareb. Immobles sense ús que suposarien una empenta per la falta d'habitatge a molts micropobles dels Pirineus. Esports.
Cinc minuts per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça es vol convertir aquest vespre en el primer semifinalista d'aquesta edició de la Copa.
Els de Hansi Flick juguen avui al camp de l'Albacete als quarts de final a partit únic. Els manxecs són l'equip revelació d'aquesta edició de la Copa, després d'haver eliminat abans equips com el Celta o el Madrid als vuitens de final. És per això que Hansi Flick demana màxima concentració als seus jugadors per aquest vespre.
Va de mentalitat, tenim molta qualitat, però necessitem lluitar, guanyar duels, i és el que vull veure del meu equip.
This is what I want to see.
Els blaugrana no podran comptar avui amb Rafinha, que té una sobrecàrrega a l'adductor dret. Hansi Flick ha convocat 21 jugadors que han viatjat aquest matí, on l'única novetat és la del migcampista del filial, Tommy. I qui també ha parlat d'aquesta eliminatòria de Copa és l'ex-blaugrana i manxec, Andrés Iniesta. Ho ha fet en una entrevista concedida ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Todo el mundo está súper avisado de cómo puede ser ese partido, pero evidentemente que el Barça, si está a su nivel, pues es muy difícil que el Albacete le pueda ganar.
El partit Albacete-Barça començarà a les 9 i el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, en les pròximes hores s'hauria de saber si el porter del Barça s'ha dit al Girona, Marc-André Ter Stegen, ha de passar o no pel quiròfan.
El porter alemany té un trencament a l'isquiotibial de la cuixa esquerra després de lesionar-se al camp de l'Oviedo, i avui encara li han de fer més proves per acabar de prendre una decisió. Tampoc es descarta que el jugador vulgui passar més proves pel seu compte.
Seguim parlant del Barça. El Camp Nou es postula per acollir la final de la Champions el 2029 i la del Mundial del 2030.
Anem a pams. Per una banda, el Barça ha fet oficial aquest migdia que amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han presentat candidatura perquè el Camp Nou pugui acollir la final de la Champions de futbol de l'any 2029. A la vegada, Barcelona també vol que el Camp Nou pugui ser la seu de la final del Mundial del 2030. Ho va explicar ahir a la gala de Mundo Deportivo l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
En el president de la Federació Esportiva de Futbol, el senyor Luzán, li vaig expressar que a la ciutat de Barcelona li faria molta il·lusió acollir la seu de la final del Mundial de Futbol del 2030. A Barcelona, al Camp Nou.
El president del Barça, Joan Laporta, també dona suport a aquesta proposta.
I a l'Espanyol, els representants del migcampista Ramon Terrats han negat categòricament que el jugador intervingués per tornar al Getafe durant aquest mercat d'hivern.
I és que així ho va deixar entreveure ahir, a les últimes hores del mercat d'hivern, el president del club madrileny, Ángel Torres.
No, nos han dicho que no, es decir, habíamos hablado con el Villarreal porque pertenece al Villarreal y con el agente, con el chico, todo de acuerdo, pero el Español en el último momento pues ha considerado que no debía salir y nada, no pasa nada.
El Getafe volia aconseguir una altra vegada la cessió de Terrats en el cas que Milla hagués estat traspassat al Como italià, una operació que finalment no es va fer. Segons l'Espanyol, des d'un primer moment es va tancar la porta a aquesta possibilitat i el jugador mai no va comentar que volgués sortir.
En bàsquet, el Barça té aquest vespre un nou partit de l'Eurolliga i el Joventut de la Champions a la FIBA.
Per una part, els de Xavi Pascual rebran al Palau Blaugrana el Fenerbahçe. L'equip que entrena Jassi Kevichus és el vigent campió de la competició i també és l'actual líder de la classificació. Per contra, el Barça no travessa el seu millor moment després de perdre 3 partits seguits, un a Europa i 2 a l'ACB. Sentim Xavi Pascual parlant del rival d'avui.
Al igual que l'any passat, van fitxar McCollum al mig de la temporada i ens hi va canviar l'equip. Aquest any, amb el fitxatge de Colo, més la tornada de Wilbekin, agafen també una altra dimensió, un equip extremadament físic.
El Barça-Fenerbahçe començarà a 8:45 i, com sempre, el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio a través de l'app i el web. I aquesta tarda també té partit de la Champions de la FIBA el Joventut, que juga a la pista del Würzburg alemany. Ara mateix, però, l'última hora de la penya és una altra. El jugador nord-americà Sam Decker acaba de comunicar al club no fa ni 5 minuts que han arribat a un acord per rescindir el contracte. De fet, Sam Decker ja no estava jugant últimament, havia jugat pocs partits aquesta temporada i el club diu en un comunicat que els problemes que té a l'espatlla dreta i que arrossega des de fa temps passarà per una operació que es farà al mateix Estats Units. Per tant, Decker deixa de ser jugador de la penya un partit, el d'avui, per tant, que ja no jugarà i del que en parla el segon entrenador, Aleix Duran.
Ser el primer en alguna cosa sempre és bo, però està clar que els objectius que tenim doncs van més enllà, no? I doncs el més immediat és guanyar aquest partit i el següent és, quan abans millor, intentar-nos classificar pels quarts de final.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Me das la mano y no puedo, bailamos lento y no puedo, me escribes algo y no puedo, te quiero.
Avui acabem amb la col·laboració entre Raül Refri i Aida Tarrío, que és una de les integrants de Tanxugueires, el trio gallec que va aspirant a Eurovisió el 2022. Ara Tarrío s'ha unit amb el músic i productor barceloní Refri per fer un viatge sonor per connectar passat i futur a partir de la història de Gala i Ovidio. Són els bessons que va tenir l'escriptora gallega Rosalía de Castro. En Refri diu de l'Aida que té la seva veu les dones gallegues dels últims decennis i que aquest arrelament és el que li permet experimentar sense perdre la identitat. Si us interessa, teniu l'oportunitat de sentir-los aquest dijous al Casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos. Ens tornem a sentir demà a la 1 del migdia.